Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Explico un parell d'experiències viscudes en primera persona. Divendres al vespre, al Teatre L'Atlàntida de Vic, la Paula Valls hi fa un concert per tancar la seva gira. A la fila del meu davant hi sabia la seva família amb la seva àvia just per davant meu. La Paula li va dedicar una cançó escrita expressament per l'àvia, just com feia un any que s'havia quedat sola per la mort del seu espòs. No cal dir que el moment va ser molt emotiu i que, més enllà d'aquesta cançó, l'àvia de la Paula s'ho va passar la mar de bé veient com la seva filla cantava dalt d'un escenari que li va quedar petit per tant de talent. Fem un salt en el temps. Dilluns, ahir, a les 6 de la tarda, en un pas de vianants, una senyora gran, amb caminador i acompanyada per un home de mitjana edat, plora mentre camina pel carrer perquè li fan molt mal les cames. Mentrestant, l'home li va anar a la pressa i li diu que faci el favor de no queixar-se tant, i la senyora, gran com és, suplica que no la faci córrer tant entre gemecs. I jo, que m'ho miro amb el cor encongit, i mentre li desitjo a aquest home que li caiguin les 7 plagues d'Egipte a sobre. Hi ha problemes tan petits, i que magnifiquem tant en el nostre dia a dia, que gairebé sempre ens oblidem d'explicar històries que ens haurien d'ajudar a ser més Paula i menys senyor de mitjana edat. Necessitem menys monstres i més persones. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Amb el que repassem, com sempre, la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. La jornada comença assolellada amb temperatures baixes, molt similars a les d'ahir, amb 2 graus de mínima i 14 de màxima. Només apareixeran alguns núvols cap a la tarda. I demà dimecres el pas d'un front portarà més núvols i la possibilitat de ruixats, sobretot cap a la tarda.
Gràcies, Martí. Seguirem aquesta previsió del temps. Ara anem als titulars. Toni Celles, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Ara sí. Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Puma de Girona denuncia que distribuïdores espanyoles fan treure l'etiqueta per evitar el boicot al producte. D'altra banda, l'empresa també critica les dificultats al punt d'inspecció de la Jonquera, on s'han d'obrir els palets per fer controls de qualitat.
L'Ajuntament de Palamós amortitzarà prop de 2 milions d'euros d'endeutament. El darrer ple municipal ha donat llum verda a la modificació de crèdit amb els vots de tots els grups, menys la CUP. La xifra correspon a 3 préstecs bancaris dels anys 2009 i 2010.
L'Hospital de Palamós guanya més reconeixement com a hospital sense fum. La Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum li ha atorgat la categoria d'argent, el tercer nivell en un rànquing de 5. L'acreditació valora les polítiques actives contra el tabaquisme i per tenir un centre hospitalari sense fum.
Sant Feliu de Guíxols augmenta en mig milió d'euros el seu pressupost. Els comptes pel 2018 pugen a gairebé 28 milions 200.000 euros. El govern municipal posa l'accent en la congelació d'impostos amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destina 60.000 euros a asfaltatge i reparació de diversos carrers. El projecte aprovat per la Junta de Govern local preveu que les actuacions s'allargaran uns 3 mesos. S'actuarà en 10 punts de la vila, amb prioritat per a aquells que poden millorar la circulació.
Fins al 15 de desembre es poden presentar les sol·licituds per ser voluntari a la cavalcada dels Reis de Platja d'Aro. L'Ajuntament escollirà els patges segons ordre d'inscripció i disponibilitat de vestuari. El consistori fa una crida a la població perquè hi col·labori.
El festival Som Cultura tanca la segona edició amb 2.000 participants. És un 16% més que l'any passat. El certamen, impulsat pel Club de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava, ha suposat una 60ena d'activitats en una 40ena de municipis gironins.
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà s'encarregarà de recollir la memòria de l'1 d'octubre a Catalunya. El Departament de Cultura fa una crida a reunir i preservar documents del dia del referèndum i els posteriors. El Baix Empordà destaca el cas de la Tallada, on va intervenir la policia espanyola.
I avui entrevistarem en Josep Melcio Muñoz, que és el tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Parlarem amb ell per conèixer els pressupostos de l'any vinent i els projectes als quals s'hi invertiran. Tot això serà des d'ara i fins que siguin les 9. I ara són les 8 del matí i 5 minuts. I entrem en matèria. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Els responsables de la poma de Girona denuncien que distribuïdores espanyoles fan treure l'etiqueta per evitar el boicot al producte. És una situació de maltractament que ja havíem avançat a Ràdio Capital i que ara han denunciat en una roda de premsa, Dani.
Han augmentat les exportacions de la poma de Girona, tot i els problemes que els productors tenen amb el punt d'inspecció de la frontera de la Jonquera. El president de la IGP Girona, Llorenç Frigola, assenyala que, per fer els controls de seguretat, s'han d'obrir els palets de fruita per tal de comprovar-ne la seva qualitat. I aquest és el problema que explicava Frigola en una entrevista a Ràdio Capital.
És a dir, vostè m'està dient que la poma de Girona de Catalunya, però vaja, centrem-nos en la de Girona, que és on estem parlant. M'està dient que té un tracte discriminatori a l'hora de ser exportada respecte a altres llocs de l'estat espanyol?
Totalment. Ens surt més a compte exportar a través en marca de caixes franceses que ens envien així, a través de marques franceses, i que els exportin ells, que pas a vegades exportar en nom nostre.
El resultat és, doncs, que el producte arriba al destí desmuntat, a diferència del que passa amb les pomes franceses i italianes.
Doncs tot normal. Anem cap a Palamós. Perquè el seu ajuntament amortitzarà gairebé 2 milions d'euros després de la modificació de crèdit aprovada en el ple del mes de novembre. La modificació del crèdit no incorpora cap nova operació d'endeutament, sinó que, de fet, redueix el deute. Ens ho explica en David Parreño.
La quantitat que s'amortitza correspon a tres préstecs bancaris que daten dels anys 2010 i 2009. La llei d'estabilitat pressupostària habilita els ajuntaments per aplicar el superàvit de l'exercici anterior i així reduir l'endeutament. L'alcalde Lluís Puig assegura a Ràdio Capital que l'any que ve podran tenir més diners per invertir.
L'amortització d'aquests deutes, doncs, suposarà, per exemple, un estalvi d'uns 90.000 euros en interessos, a més que l'any vinent, doncs, ens permetrà disposar d'un major capital per poder invertir, doncs, en altres aspectes de la nostra població.
Aquesta operació financera farà que el deute de l'Ajuntament de Palamós sigui del 30%, molt per sota de l'any passat, quan era del 48%, o de finals de l'any 2014, que pujava fins al 58%.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Per matí, a Ràdio Capital.
L'Hospital de Palamós guanya més reconeixement com a hospital sense fum. El centre Baix Empordanès forma part des del 2007 de la xarxa catalana d'Hospital Sense Fum, que cada 3 anys avalua els resultats que en formen part. El de Palamós millora la seva valoració i passa de categoria bronze a la categoria d'argent, Toni Selles.
La xarxa catalana d'Hospital Sense Fum té per objectiu assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació de l'hàbit del tabac i promoure activitats de prevenció i control del tabaquisme. Cada 3 anys aquesta xarxa mesura les fites i progressos dels hospitals membres en funció de diferents indicadors del compliment de les polítiques i intervencions de control del tabaquisme. D'acord amb això, estableix 5 categories. El 2014 l'Hospital de Palamós va obtenir la de bronze i ara, en una nova avaluació, ha pujat a l'estatus d'argent, al tercer nivell. Això suposa un reconeixement a les polítiques actives pel control del tabaquisme al centre. De fet, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà compta amb el COVID Hospital Sense Fum, que s'encarrega de vetllar pel compliment d'aquestes polítiques. A tot Catalunya hi ha una vuitantena d'hospitals acreditats per la xarxa catalana d'Hospitals Sense Fum.
Les 8 del matí i 10 minuts, anem a Calonge, Sant Antoni. Calonge i Sant Antoni, diguem-ho bé, que fa pocs mesos que s'ha normalitzat aquest nom. Total, que anem a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni perquè destina 60.000 euros a l'asfaltatge i reparació de diversos carrers. Així ho ha acordat la Junta de Govern Local, Pedro Ruiz.
Efectivament, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat un projecte de reparació i asfaltatge de diverses vies de la localitat. El consistori calongí destinarà una partida econòmica que arriba a la xifra dels 60.000 euros. La previsió que estableix el projecte, que ha estat redactat pels serveis tècnics municipals d'urbanisme, és que les actuacions s'allargaran uns 3 mesos i s'explicita que s'actuaran 10 punts de la vila. Jaume Figueres, responsable de comunicació de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ha detallat en declaracions a Ràdio Capital alguns punts on està prevista una intervenció. Alguns d'aquests punts són els més malmesos del municipi i per això el consistori dona prioritat a millorar i facilitar la circulació en aquests carrers.
En aquest cas s'actua en les zones que es considera que estan més malmeses amb actuacions puntuals com pot ser la que s'ha desenvolupat al carrer de les Escoles, a tocar de l'escola Pere Rosselló i del camp de futbol, o l'avinguda dels Països Catalans, on s'ha procedit a asfaltar alguns trams d'aquests carrers. També el projecte també inclou actuacions en d'altres punts, com per exemple l'accés a l'urbanització Mas Pallí o Rio de Oro i la millora de l'accés peatonal al cementiri.
Altrament, el projecte també contempla l'actuació en els carrers del Llop i Xatrac. A més, es repararan clots al carrer Llobregat.
I més històries al Supermatí. Salvador Giraut, president de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, va exposar al Supermatí l'acord que tenen els comerciants amb l'Ajuntament per fer de Platja d'Aro el centre comercial més gran de la Costa Brava, Júlia Álvarez.
Giraut va explicar que es vol unificar la zona de manera que del pàrquing fins a les galeries d'accés vianal esdevingui un centre comercial. S'ha de buscar, per exemple, que hi hagi una unificació del color en les botigues artesanals, per fer-les més atractives tant pels estrangers com pels clients usuals. Respecte a les grans marques que ocupen l'avinguda principal de Platja d'Aro, el president de l'associació va dir que no representen la competència. Les botigues artesanals tendeixen a ser més especialitzades i a donar una atenció diferenciada, de manera que ambdues formes de comerç es complementen. Per ell, el carrer de l'avinguda i el de les galeries és com si fossin barris diferents. Va expressar també que Platja d'Aro no es pot comparar amb un centre comercial com l'Espai Gironès, ja que a Platja d'Aro hi ha més de 400 botigues diferents a cel obert i algunes a vora la platja, un atractiu que no té qualsevol altre centre comercial. Salvador Giraut va fer referència a la desaparició de comerços o espais d'ocis del nucli com el Màgic Parc o els Magatzems Vall com una evolució que passa per la substitució d'una altra oferta en aquest espai. El problema està, va dir, quan no apareixen altres propostes comercials.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
És gairebé un quart de nou del matí. El govern de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat els pressupostos per l'any 2018, uns pressupostos que augmentaran en 500.000 euros en comparació de l'any passat. Gerard Escaig.
El pressupost serà de gairebé 30 milions d'euros. D'aquests, 33 milions aniran destinats a diferents inversions dins del municipi. De fet, 1.800.000 euros serviran per arreglar la façana marítima Rius i Calvet. També hi haurà inversions en educació, noves pavimentacions i l'adquisició d'habitatge social. El govern de Sant Feliu també ha destinat partides per assolir els 5 grans projectes estratègics que tenien plantejats, entre ells el Museu del Thyssen. Aquests pressupostos, però, no augmentaran les taxes principals als ciutadans. un compromís que va fer el govern amb els habitants de Sant Feliu de Guíxols.
I per parlar sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i responsable de l'àrea econòmica, el senyor Josep Melcio Muñoz. Senyor Muñoz, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa 5 cèntims de les claus principals d'aquest pressupost que s'aprova.
Bé, el pressupost per al 2018 es basa en uns ingressos que s'incrementen, com ja heu anunciat, amb aproximadament uns 500.000 euros, que això ens ha permet doncs, consolidar tot el funcionament de la nostra ciutat en tots els serveis i equipaments i al mateix temps doncs, també seguir en la línia d'inversions que ja portem en els darrers anys. Aquest pressupost el que es caracteritza sobretot per ser un pressupost que tanca la majoria dels projectes estratègics que tenia el govern de la ciutat, especialment tanca, que també, com s'ha dit, el projecte de remodelació de Rius i Calvet, d'una part de la façana marítima, i al mateix temps està obrint nous horitzons de nous projectes, com pot ser tot el tema reorganitzatiu de l'administració local, i fins i tot a nivell físic, i seguir amb aquesta transformació urbana doncs, que hem iniciat doncs, amb altres actuacions contundents com pot ser el Parc Central.
S'exerceix un control més estricte sobre la despesa pública, senyor Muñoz?
Bé, realment som un ajuntament que es caracteritza per una situació molt sanejada i això només és possible si hi ha un control estricte i una gestió acurada dels recursos públics. I com a ajuntament jo crec que som un exemple.
Escolti, quina és l'afectació que té la llei Montoro sobre la gestió pressupostària? Perquè la llei Montoro, quan parlo de llei Montoro, em refereixo a aquest topall d'inversió que es fa i aquesta necessitat d'anar reduint endeutament.
Sí, en el cas nostre, evidentment, que hi hagi la regla del sostre de la despesa no és gens beneficiós perquè la gestió que estem realitzant ens està generant doncs, estalvi, per entendre'ns de forma col·loquial, i aquest estalvi no podem invertir-lo al 100%, sinó que estem obligats, per una part, a reduir el deute que tenim, un deute que també es pot dir que a finals de l'any 2018 estarà al voltant del 22%, quan el topall més alt que pot tenir una administració local seria del 110, és a dir, estarem a 90 punts del topall més alt, però mentre hi hagi aquesta regla de la despesa, que esperem que sembla que s'aixecarà aquesta qüestió en els propers mesos, doncs això permetrà també un nou impuls a les inversions i a la despesa dels ajuntaments, evidentment sempre tenint en compte que hi ha una llei d'estabilitat, que això no és una qüestió ni de cap ministre, sinó que és una qüestió d'Europa.
Està clar. Senyor Muñoz, digui'm, vostè com a responsable de l'àrea econòmica, quan veu, per exemple, el nivell d'endeutament que es fa des de la hisenda estatal, quan llegim que es gasten els diners de la guardiola de les pensions i després per poder seguir pagant les pensions, o ahir coneixíem que per pagar la paga doble als funcionaris de l'Estat el govern s'ha de continuar endeutant, i quan veiem que el Banc Central Europeu ja avisa que a partir d'ara comprarà la meitat del deute públic que compra, quan veu tot això i vostè des de les finances públiques té aquest control estricte i ferri i està obligat a retallar inversions per poder reduir endeutament, què és el que pensa un responsable de les finances públiques d'un ajuntament?
Bé, pensa el mateix que he pensat durant molts anys, que és que el sistema de finançament dels ens locals, i en aquest cas en referència als ens locals dels municipis, realment no ha evolucionat. I això què ens comporta? Doncs que sempre som l'administració que compleix, en el 99% de les administracions locals compleixen tot allò que està determinat per la legislació vigent, i en canvi, entenc, suposo que l'Estat, perquè té altres serveis a fer, o les comunitats autònomes, que també són generadores de dèficit, per què? Perquè tenen un tipus de serveis que són els que al cap i a la fi són els que ens donen els serveis bàsics, com pot ser doncs, educació, salut o el funcionament doncs, en aquest cas d'un estat. Tot i així, jo crec que el que s'hauria de fer és facilitar que el diner que ha estalviat, i repeteixo entre cometes, el món local es posi en funcionament, perquè al cap i a la fi això és un impuls més a l'economia i per tant no generarà res més que un moviment més i una certa riquesa en l'entorn de tots els municipis catalans i de l'estat espanyol, doncs, que estan en una situació sanejada com la nostra.
Senyor Muñoz, com s'augmenten els ingressos o la previsió d'ingressos del pressupost sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania?
Bé, el resultat d'aquest increment d'ingressos ve sobretot perquè es detecta ja una certa millora del funcionament de la ciutat i de l'economia en general, i per tant el que fa referència en els impostos que afecten, per exemple, l'impost sobre construccions i obres, que era un impost que havia caigut no a zero però quasi a zero, doncs s'està recuperant lentament, sense caure evidentment en versió bombolla immobiliària, però sí que s'està recuperant. I també el que hi ha és que les liquidacions que venen en aquest cas de l'Estat, també com que anem dos anys en darrere, diguéssim, al cap de dos anys es liquiden fa dos anys, ens trobem que també hi haurà uns certs increments. Per tant, això ens permet ja començar un cert ritme, no de pujada de creixement indefinit, sinó com a mínim d'anar recuperant xifres que s'havien perdut per culpa de la crisi.
Ara que esmenta la crisi, en quin nivell de pressupost estava Sant Feliu en els anys allò precrisi?
Jo diria que estava superior al que estem ara en aquests moments. És una època en la qual jo no hi era, com vostès saben, però jo diria que així de memòria estaríem parlant de que ara ens estem acostant a les xifres aquestes. Ens hi estem acostant. No hem superat, diguéssim. No podem dir que hem superat la crisi.
Deixem que canviem de qüestió, perquè a més de responsable de l'àrea econòmica, vostès també tenen d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Hi ha altres temes que voldríem tractar amb vostè. Per exemple, el 4 de novembre va haver-hi una tempesta important que va obligar a tancar el camí del Botà pels efectes d'aquesta tempesta. Ens agradaria conèixer en quin estat es troba ara mateix aquesta via, si és que en té coneixement directe.
Bé, es van realitzar les tasques habituals en això, i el que s'intenta doncs és tenir-ho al màxim de condicions possible. Aquesta és l'actuació que fem en tots els casos que ens trobem, com va passar doncs amb l'última vegada doncs que va haver-hi també efectes nocius doncs a la part del passeig, amb arbres tombats, etc.
Ens interessaríem també per saber quina és la situació actual de totes aquelles persones que que estaven, vaja, sense sostre o en habitatges ocupats i que s'han reallotjat. Posi'ns una mica al dia d'aquesta qüestió.
Bé, una de les línies d'actuació d'aquest govern és intentar solucionar tots els problemes que fan referència a l'habitatge, i aquest pressupost n'és una mostra, que seguim amb la voluntat d'adquirir habitatge social i donar resposta a aquestes persones a través també de donar suport en els lloguers socials conjuntament, doncs, en aquest cas, amb la Generalitat de Catalunya. La ciutat tenia una manca d'estoc d'habitatges socials i en aquest any 2017 ja tenim 3 habitatges adquirits, camí del quart, i per tant hem passat en aquest cas doncs hem ampliat substancialment la disponibilitat. Això no vol dir que no hi hagi encara problemes, però sí que realment el que hi ha és una situació millor de la que hi havia fa uns mesos, i a més estem davant de la possibilitat de, també pròxima, malgrat la redundància, de que una part de l'herència allò que es podrà reconvertir en habitatge social sigui una realitat també en els propers mesos. Això ja també donaria un altre salt qualitatiu per fer front doncs a les mancances d'habitatge social que té qualsevol ciutat, no només Sant Feliu de Guíxols.
Sí, sobre això li volia preguntar, no sé si tenen alguna data ja amb la Generalitat conveniada per poder posar fil a l'agulla en aquest tema.
Bé, es havia comentat a final d'any, hi ha unes eleccions d'aquí 30 dies, per tant, en el moment que hi hagi el nou govern, suposo que serà un dels assumptes que desencallarem ràpidament.
Escolti, el món local, o concretament Sant Feliu de Guíxols, ha notat aquesta aplicació de l'article 155 i aquesta, vaja, aturada, si és que l'ha notat així, del govern?
Bé, no, nosaltres no tenim aquesta cap mena de sensació d'aturada. El que potser hi pot haver-hi doncs són certs endarreriments, en aquest cas, per exemple, no, com estàvem comentant ara, que esclar, decisions que s'han de prendre no es poden arribar a prendre fins que hi hagi doncs el govern nou. A part d'això, no tenim, el que és la resta de funcionament no ens ha afectat absolutament per res.
Escolti, una última qüestió sobre la que voldríem que ens posés al dia és com està la concessió del Club Met.
Del
Club Met, de la zona del Palm Beach, de l'edifici aquell del Palm Beach.
Bé, aquesta és una situació que l'Ajuntament, ahir ho va anunciar l'alcalde en el ple, l'Ajuntament demanarà que la concessió passi a mans de l'Ajuntament per poder fer front a tota la seva reforma i després passar una concessió administrativa d'aquest espai. Realment, la realització de les obres de Rius i Calvet necessiten també imperiosament una actuació tot el tema del Palm Beach, i això hi estem a sobre, i aquí sí que durant el 18 també esperem tenir novetats importants per part tant del govern de l'Estat com per part del govern de la Generalitat.
Sí, anava a dir, l'edifici és titularitat de l'Estat, entenc, no?
Sí, és titularitat de l'Estat, que el que es pot fer és fer la concessió que nosaltres demanarem a l'Ajuntament.
Han traslladat ja aquesta intenció a l'autoritat?
Sí, ja fa mesos que s'està parlant, que s'ha parlat amb el ministeri corresponent, sembla que hi ha bona disposició, el que passa que com que tot això s'ha de caducar, la concessió, etcètera, etcètera, doncs no és una cosa d'avui per demà, però sí que és un dels projectes que esperem poder presentar durant l'any 18.
Senyor Josep Melcio Muñoz, tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i responsable de l'àrea econòmica, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Adeu, bon dia i sort. Són ara mateix 4 els minuts que falten perquè siguin 8:45 del matí. L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà s'encarregarà de recollir la memòria de l'1 d'octubre a Catalunya. La Generalitat, a través del Departament de Cultura, fa una crida a recollir i preservar els documents relacionats amb l'1 d'octubre i dies posteriors. Cartells, impresos, fotografies i gravacions de tot tipus tenen cabuda a la campanya. Al Baix Empordà, la crida és important que arribi als habitants de la Tallada, on hi va intervenir durament la Policia Nacional.
El lloc de recollida i de conservació és l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. S'hi pot contactar al telèfon 972 64 10 93 per tal de fer cita prèvia.
I el Festival Som Cultura ha tancat la segona edició amb 2.000 participants. Això és un 16% més que l'any passat, Dani.
El certamen està impulsat pel Club de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava i ha suposat la celebració durant el novembre del voltant de 60 activitats a 40 municipis de les comarques gironines. Entre les més exitoses hi ha una visita guiada per conèixer les històries i llegendes de Torroella de Montgrí. També s'ha realitzat una ruta per reviure el Palafrugell Obrer en temps de la Primera Guerra Mundial.
Una ruta en la que també una ruta a Palafrugell que complementa també amb la ruta que es va fer sobre el Palafrugell Llobrer amb l'acompanyament musical d'en Cesc Freixas. I seguim parlant de cultura. En aquesta ocasió, en clau de comentari, el que hi posa el responsable, el director de la revista Proscenium, Dani Chicano.
Temporada Alta és una finestra magnífica que mostra què passa al món gràcies al seu caràcter internacional, però també gràcies al criteri en la programació que, a part de pensar en un teatre per a un públic majoritari, té molt en compte aquell teatre necessari que parla dels problemes a què s'enfronta la societat, algun dels quals, i no pas pocs, provocats per la mateixa societat per acció o omissió. En Salvador Sunyer sempre proposa espectacles de molts formats diferents, petits i grossos, amb noms al capdavant de prestigi internacional, com Guy Cassiers, Oscar Escorsonovas o Thomas Ostermeyer, per dir-ne alguns, i d'altres no tan coneguts o directament desconeguts. Però el prestigi internacional no assegura que el muntatge sigui reeixit o, si més no, que superi en interès d'altres més modestos. A l'edició del festival d'aquest any m'he trobat un cas paradigmàtic en comparar Grenzhevel, el cas de la frontera, i el metge de Lampedusa. Grenzhevel és una peça dirigida pel prestigiós Guy Cassiers que adapta una obra de la Premi Nobel de Literatura Elfriede Jelinek sobre els refugiats i que qüestiona els valors i el paper de la Unió Europea en aquesta tragèdia que Jelinek assimila en la seva obra Els suplicants d'Èsquil. Les expectatives eren molt altes, però la decepció, m'atreveixo a dir, que va ser força generalitzada. Un muntatge estèticament impactant però fred, distant, avorrit i que no era capaç d'arribar al públic o aportar res de nou. Per contra, el metge de Lampedusa, un monòleg dirigit per Miquel Gorriz i interpretat per Xico Masó, que parla del mateix, es mou en uns paràmetres absolutament oposats. És un muntatge modest, de petit format, basat en les vivències de l'únic metge resident a Lampedusa, Pietro Bartolo, que durant més de 20 anys ha prestat la primera atenció mèdica als refugiats que han anat arribant a l'illa. Aquest espectacle aborda la qüestió molt més directament, posa en evidència els patiments dels refugiats i l'actitud hipòcrita d'Europa, tot commovent i turbant profundament el públic. El metge de Lampedusa, que és una adaptació del llibre Llàgrimes de sal que van escriure a quatre mans Bartolo i la periodista Lídia Tilotta, no et deixa indiferent i surts de la sala transformat. Després de rebre la sacsejada, els que vivien el problema de lluny és impossible que mantinguin aquesta distància, i els que ho vivien de prop o amb més coneixement de causa, és molt possible que passin a l'acció d'una manera o altra i en la mesura de les seves possibilitats. En tot cas, és un gra de sorra més que ajuda al propòsit de Bartolo, és a dir, que se sàpiga, que tot el món ho sàpiga. És el teatre necessari, és el teatre al qual mai hem de renunciar.
I de fet crec que era, no sé si era Molière o Brecht, ara no em recordo, que deia: quan el teatre és necessari, res és més necessari. I parlant de teatre i parlant de temporada alta, veurem com acaba aquesta reclamació que fa Hisenda a les empreses de cultura d'aquest país, que els reclama ara mateix, amb efecte retroactiu, que retornin l'IVA corresponent a les subvencions que han rebut durant tot aquest temps, durant els últims 5 anys. I en el cas de temporada alta, aquesta xifra podria arribar als 1,4 milions d'euros, cosa que posaria en risc la continuïtat del Festival Gironí. Però vaja, no és ni l'únic esdeveniment ni l'únic equipament cultural del país que podria veure's molt afectat per aquesta mesura. Seguirem també de prop com evoluciona aquest tema. Per cert, al voltant del comentari que acaba de fer en Dani Chicano...
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I encara per tancar el bloc informatiu... us expliquem que Platja d'Aro fa una crida a voluntaris per la cavalcada de Reis de l'Orient de Castell Platja d'Aro o Castell d'Aro del dia 5 de gener. Les inscripcions seran obertes fins al dia 15 de desembre. Sí, exacte, 15 de desembre, ja ho diem bé, Eugènia Güell.
Es necessiten voluntaris en 3 àmbits: patxes, logística de carrosses i suport a l'organització. Per fer la inscripció s'han d'acceptar les bases que estableixen, per exemple, que els patxes reials han de tenir un mínim de 14 anys i que els voluntaris de logística han de ser majors d'edat. Les inscripcions es podran fer arribar per correu electrònic a la Regidoria de Cultura o bé presencialment a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro o al Punt d'Atenció al Ciutadà de Castell d'Aro. Els voluntaris seran convidats a un berenar de germanor i seran escollits per l'Ajuntament de Castell d'Aro segons l'ordre d'inscripció i la disponibilitat del vestuari.
Gràcies, Eugènia, i a aquesta hora del matí anem als esports. Perquè tenim a punt per la informació esportiva que repassem amb en Pedro Ruiz. En esports, el porter del Palafrugell, Xavier Arcas, de 19 anys, ha debutat en el primer equip del Barça Lassa d'hoquei patins.
Així és, el guardameta Arcas va defensar durant 5 minuts la porteria blaugrana. Va ser la segona jornada de la Lliga Europea, on els culers s'enfrontaven al Montreux, equip al qual es van imposar per 0-10. Tot va passar molt de pressa. De fet, el dimecres, el tècnic del primer equip, Edu Castro, el va trucar per convocar-lo degut a la baixa del segon porter, Sergi Fernández, per gastroenteritis. Amb el partit més que sentenciat va ser quan Castro va fer entrar al terreny de joc a Arcas. És la cinquena temporada que defensa els colors dels blaugranes. De fet, ell juga amb el júnior i també l'han convocat per partits del filial i del Barça C. En funció de l'evolució de Fernández, Arcas podria tornar a ser convocat aquest dimarts en un partit de l'hoquei Lliga, que enfrontarà el Barça amb l'Alcoi.
Gràcies, Pedro Ruiz. I aquesta és l'última notícia, diguem-ne, relacionada amb el Baix Empordà. I en aquest moment jo crec que és preceptiu recordar-vos que si voleu posar-vos al dia de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho a través del nostre butlletí electrònic. Subscriviu-vos-hi de manera gratuïta i cada dia a la una del migdia rebreu puntualment a la vostra bústia de correu les principals notícies del Baix Empordà. Notícies que també trobareu publicades al nostre web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs ja ho sabeu. I el bloc informatiu del Supermatí el tanca sempre el repàs a l'actualitat d'àmbit general amb l'Alba Lejide.
Supermatí.
Carles Puigdemont reivindica que el catalanisme és europeista i aposta per una Unió Europea on la ciutadania hi tingui més poder. El candidat de Junts per Catalunya vol una Europa més democràtica i, sobretot, més compromesa, Alba.
Va fer aquestes declaracions aquest dilluns a través del seu compte de Twitter després de les crítiques que va rebre a la seva proposta. Segons Puigdemont, el cas català és una oportunitat d'avançar cap a una Unió Europea més forta, on la ciutadania tingui cada vegada més poder de decisió i els estats en tinguin menys.
I els consellers empresonats i Jordi Sánchez demanaran declarar el Suprem per sortir de la presó. Les defenses volen que responguin només a qüestions relacionades amb l'empresonament per part de l'Audiència Nacional.
La petició de declaració, però, es limitarà si es mantenen o no els supòsits de la presó incondicional dictada per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, sense entrar al fons de la qüestió. Per la seva banda, fons de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han assegurat que tenen previst presentar un escrit al Suprem al llarg de la setmana, però que estan estudiant amb quines peticions.
I Hondures es lleva amb dos presidents autoproclamats. El Tribunal Suprem Electoral del país va tancar les portes diumenge sense donar els resultats de les eleccions, fet que va precipitar que els dos candidats favorits es declaressin vencedors.
El magistrat president del Tribunal Suprem Electoral, David Matamoros, va indicar diumenge a la nit que les dades de les que disposava el Tribunal Suprem 5 hores després del tancament dels col·legis electorals no eren suficients per anunciar els primers resultats per al president, però que aquella mateixa nit brindaria informació preliminar, fet que no va succeir. En els primers minuts d'aquest dilluns passat, Nasralla, candidat per l'Aliança d'Oposició contra la Dictadura, en rebuig a la pretensió d'Hernández d'autorrelegir-se, ha reiterat que el guanyador de les eleccions és ell.
8 del matí, 36 minuts.
Supermatí.
Japó es troba 8 cadàvers en un vaixell que podria provenir de Corea del Nord. En el que va d'any, 43 vaixells majoritàriament pesquers han acabat a la deriva i han acabat arribant a aigües japoneses.
L'última embarcació trobada va ser vista per primera vegada davant d'una platja de la localitat d'Oga el dia 24, però a causa de l'onatge la patrulla no va poder accedir fins diumenge al vaixell, on ahir van trobar els cossos en estat de descomposició. Les autoritats intenten determinar el sexe dels morts i el seu origen, que podria ser Corea del Nord. Les tosques embarcacions són propenses a quedar a la deriva mentre pesquen.
Gràcies, Alba. 8 i 37. Ara tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, bé, una mica millor que ahir a la tarda de vespre.
Ah, sí, noi, sí. Has agafat una bona... anava a dir una bona tranca, no. Un bon trencasso, perdó, que no és el mateix. Una tranca que un trencasso.
Escolta, no faré cap comentari, Miquel.
Jo crec que podem explicar que en Josep Lluís, aquesta hora del matí, està presentant un programa en directe a Ràdio Sanvi, que és la ràdio de Sant Vicenç de Montalt. Podem explicar-ho, no?
Sí, home, i tant. De fet, a 4 ràdios del Maresme, no només a Ràdio Sanvi.
Bé, exacte. Volia dir, més que a Ràdio Sanvi, volia dir des de Ràdio Sanvi, però sí. Ah,
exacte, les estudis de Ràdio Sanvi. Fem de capçalera per un programa que fan de forma mancomunada 4 ràdios municipals del Maresme. Okay. Sí.
Doncs,
ara mateix tinc aquí un momentet per poder entrar en directe a la...
Un moment, perquè estàs llançant un àudio gravat, punyetero.
Això no se diu, home.
Això no se diu, però vaja, en qualsevol cas...
Però passa.
Agraïm que cada setmana gravis alguna cosa perquè puguis entrar cada dimarts en directe al Supermatí.
Veus que bé?
Escolta, va, explica'ns coses, notícies tecnològiques. De què parlem avui?
Anem per feina. Mira, d'entrada us vull explicar un parell de coses. Una, que jo ahir em vaig quedar sense mòbil. De fet, ahir vam parlar, tu i jo, Miquel.
Sí.
Te vaig explicar doncs, que havia tingut un problema. A veure, una cosa que li passa a moltes persones cada dia,
sí.
I que no deixa de ser, per això, doncs, un impediment gros, no? Sobretot si et dediques al món de la comunicació, al món de la ràdio, etcètera, i has estat permanentment en contacte amb gent.
Clar.
Bé, doncs ahir el que va passar és que un desafortunat accident va acabar amb la pantalla del meu mòbil i em vaig veure totalment desconnectat del món. Us volia parlar de les coses mínimes que s'han de tenir en compte quan et passa això, és a dir, prevenir una mica.
Hosti, em sembla collonut.
Sí, o sigui, coses que fins que no t'hi trobes no hi penses. I que avui dia tots els sistemes operatius de, bàsicament els dos que tenen la simonia del mercat, Android i iPhone, ja preveuen tot això, però que si no ho configures adequadament pots tenir un problema. A veure, jo per mi som capdals com a mínim dues coses, o tres fins i tot. Una, els contactes. Els contactes, o sigui que no tinguis els contactes de la teva agenda ni a la targeta SIM ni a la i encara menys a la memòria interna del telèfon. Clar. Això s'ha de guardar al núvol, s'ha de guardar, en el cas d'Android, els contactes de Google, amb la teva adreça de correu electrònic de Gmail, tens una opció de contactes que pots accedir amb ella des de qualsevol dispositiu, i per tant, quan canvies de telèfon pots recuperar-la fàcilment, pots tornar a tenir tots aquests contactes de nou, visibles i operatius. I en el cas d'iPhone funciona exactament el mateix. De fet, podríem tenir el mateix servei vinculat. Això per una banda. Després el WhatsApp. De fa ja un temps, WhatsApp va signar un conveni amb Google per tal que tots els chats i, a més, tot el contingut multimèdia associat a les converses, vídeos, fotos, àudios, etc., doncs es guardin de manera segura i sense ocupar espai a un compte de Google Drive.
Amb la qual cosa, això no sabia, amb aquest acord.
Sí. Sí, tu pots configurar el WhatsApp perquè faci una còpia o bé diària, setmanal, mensual o fins i tot crec que anual de tot el teu WhatsApp. Això és molt útil. El que passa que té un problema aquesta opció, i és que només fa una còpia i la següent direm que es carrega l'anterior. És a dir, no te guarda, per exemple, còpia de seguretat incremental de fa 3 dies o de fa una setmana i tu quan restaures pots escollir la que vulguis. No. O sigui, si tu tens una còpia de seguretat configurada cada dia, automàticament es matxaca, per dir-ho així, de manera col·loquial, la del dia anterior.
Però suposa que guardarà recuperar també el que hi havia el dia anterior, no?
Sí, exacte, però pot passar que siguis un manazes parlant així i llavors automàticament, quan tornis a instal·lar WhatsApp, li facis una còpia de seguretat només acabat d'instal·lar i t'hagis carregat tot el teu WhatsApp de no sé quant de temps.
Ja.
En tot cas, és una cosa interessant. Jo ho recomano sempre, configurar el WhatsApp és molt fàcil. Vas a l'opció de chats i allà trobes còpia de seguretat i li dius guardar en Google Drive. I automàticament, com a mínim, jo recomano fer una còpia de seguretat cada dia perquè es fa de manera automàtica quan tens wifi i ja està. I després, les fotos. Feu servir un servei del tipus doncs, Google Fotos o l'iCloud o un d'aquests que permetin guardar les fotos al núvol sempre, que no les tinguis guardades al dispositiu, almenys siguin les menys possibles. Que després, quan... O sigui, la idea de tot això és que després del desastre i després del disgust d'haver-te de gastar una altra pasta un altre cop en un telèfon o de tenir una permanència en una companyia telefònica, doncs que com a mínim les dades no les hagis perdut.
Això, amb això, que hagis pensat en això, m'estàs dient que tu has perdut les fotos o els contactes o els WhatsApps?
Els WhatsApps.
Ets una mica pringuis, eh?
En casa de l'herrero cuchara de palo, no, no, diu, eh?
Escolta, ja. Molt bé, home.
Els contactes i els arxius multimèdia hi són, que és el més important per mi ara mateix en aquest moment.
Molt bé. Escolta, què més tenim per comentar?
Mira, et comento també que hi ha una notícia que publica El Mundo també sobre el principi de neutralitat a la xarxa. No sé si coneixeu una mica en què consisteix això. De fet, ho resumim, si et sembla, molt breument per als usuaris o per als oients que no sapiguem de què estem parlant. El principi de neutralitat a la xarxa és diguem-ne que és un dels principis sobre els quals se sustenta la internet, la xarxa tal com la coneixem avui dia, i diu que les operadores que donen accés a internet no poden interferir en els continguts. És a dir, no poden interferir en si afavoreixen o no la connexió a determinats llocs web amb continguts determinats o no.
Exacte.
És a dir, han d'actuar de pont, per entendre-nos. Han de donar l'accés i després ja seran altres organismes els que determinaran si aquest contingut és legal, si no és legal, si és lícit, si no és lícit. Doncs bé, això, com que depèn dels Estats Units, que és on, hi ha la seu mundial d'internet, per dir-ho així d'alguna manera molt ràpida i molt planera, doncs ara el Congrés dels Estats Units això ho vol canviar. I no és la primera vegada que ho vol canviar. Ja ha fet alguns intents en anys anteriors de fer-ho. El que passa és clar, que té una oposició molt forta per part de moltes entitats, de molts països, de molts estaments. De fet, Barack Obama va blindar en el seu mandat aquest principi, I ara l'administració de Donald Trump vol tornar a canviar això i la Comissió Federal de les Comunicacions Nord-Americana, que seria una mica com aquí el... l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, una mica aquest estament, doncs vindria a proposar una votació al Congrés nord-americà perquè en les properes setmanes elimini totes aquestes lleis que va promulgar l'administració de Barack Obama que atorgaven doncs, una certa protecció a aquest principi de neutralitat de la xarxa. Amb això que pretenen? Doncs, evidentment, afavorir les operadors de telefonia que en la gran majoria de casos doncs, tenen un poder econòmic brutal al país, i no només al país, sinó al món sencer, no?
De fet, aquí, a l'estat espanyol, com a pioners que som en moltes coses, aquí ja s'han passat aquesta llei pel forro dels ous, amb el web del referèndum, quan Movistar, sí. Vodafone i Orange varen capar l'accés al web del referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, això va ser un exemple molt, molt clar, perquè clar, hi havia un debat, és que sí que és veritat que hi havia una ordre judicial, pot estar o no d'acord amb aquesta ordre judicial que impedia l'accés a aquestes pàgines, però clar, una operadora hauria de dir no, és que, escolti, jo no puc interferir en l'accés a un contingut. El que passa és que, clar, en haver una ordre judicial pel mig és un tema una mica...
Sí, però el tema és que l'ordre judicial, o sigui, tant Movistar com Vodafone com Orange van aplicar aquesta restricció abans que arribés l'ordre judicial.
Ah, exacte, això sí que és sancionable totalment. I a més a més, setmanes abans, fins i tot, Vodafone havia tret una tarifa en la que una tarifa molt atractiva de cara als usuaris, que no comptava megas de la teva tarifa de dades si accedies a serveis com Facebook, Instagram, Twitter o Spotify o WhatsApp, que són els que més tràfic originen, exacte, no? Sí, o sigui, en la teva tarifa. Doncs clar, això també és una intervenció, perquè dius, estàs afavorint el tràfic de dades.
Estàs afavorint que vagin cap allà, sí, sí.
I d'altres, doncs no. Doncs això no es pot fer. I aquest cas que poses del referèndum és un altre cas, no? Movistar va ser el primer que ho va fer i Orange va tardar un parell de dies més, però bé, sí, al final tothom va acabar caient.
Spain is different. Josep Lluís, alguna cosa més?
Doncs mira, molt breument, he descobert una altra aplicació per trobar el cotxe, a part de Google Maps. I aquesta és molt més senzilla, perquè la de Google Maps està molt bé, però que només et dona l'opció de guardar la ubicació d'on has aparcat el cotxe si estaves fent ús de la navegació de Google Maps, o sigui, si estaves fent servir el GPS per arribar a un lloc. Llavors, quan arribaves, podies dir, he aparcat aquí. Doncs amb aquesta no, amb aquesta directament és una aplicació que es diu Donde he aparcado, si ho busqueu a la Play Store, perquè només està disponible, que jo sàpiga, per Android. És una aplicació molt senzilla, que obres l'aplicació, estiguis on estiguis, i li dius, he aparcado aquí, i llavors te guarda la ubicació, i ja està, no cal que faci servir el GPS.
Bueno, ja l'has baixat, suposo, no? Amb aquest mòbil nou que tens?
Encara no, però ho he de fer durant aquest matí. He de fer tot això de capaç d'aplicacions i tornar-les a configurar, que també, si hagués configurat correctament la còpia de seguretat, no ho hauria tornat a fer, però bé, és igual. Insistim, tenir bateria per fer servir aquest tipus d'aplicacions, que si no, no sabessin de res.
Ja, sí, això per descomptat. Escolta, que vagi molt bé.
Igualment.
I saluda els teus oients de Ràdio Sambi i de la resta d'emissores que t'escolten cada matí.
Perfecte, de part vostra.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Bon tio, en Vidal, hosti, estava ahir tot estressat. Ai, que se m'ha trencat el mòbil, pobre. I a aquesta hora del matí, el Supermatí, com sempre, quan sona aquesta música, és el torn de repassar les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic, festiu de casa nostra, que ens porta, recull, tria de manera magistral en Pau Ponseti. I avui comencem explicant-vos que la Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí i el Club de Lectura, on es llegirà Tieta Claudina, de Prudenci Bertran, a Pau.
Un club de lectura que tindrà lloc a les 8 de la nit, on l'expert Xavier Pla conduirà aquesta lectura per intentar parlar i desvetllar els secrets d'aquesta obra literària. Tieta Claudina és una de les novel·les més desconegudes i injustament oblidades de Prudenci Bertrana. escrita poc després de Josafat i Nàufrags, va ser publicada en traducció castellana l'any 1910, però no coneixeria la primera edició catalana fins al 1929. És l'obra més madura del jove Bertrana i dona prova de la capacitat de l'escriptor per perfilar amb una gran precisió la complexitat psicològica d'uns personatges fortament condicionats per les convencions d'un entorn ofegador.
I marxem cap a l'Alt Empordà perquè els porxos de Can la Porta, a la Jonquera, s'hi poden trobar fins al 15 de desembre l'exposició Camins.
Camins, del fotògraf Rafael Bosch, s'integra dins el projecte Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona i té per objectiu fer arribar als ajuntaments, les associacions i les entitats de les comarques gironines algunes mostres de fotografia. Camins, rutes d'anada o de tornada, horitzons per descobrir o records del passat, projectes de futur o ocasions perdudes. Cadascun de nosaltres té els seus propis camins, cadascun de nosaltres té uns objectius particulars per fer sol o acompanyat. Camins de tot tipus, clars, foscos, planers o ondulats, senzills o complicats, de pujada, de baixada, d'asfalt, de terra, d'aigua, d'aire o simplement imaginaris. Rafael Bosch ens presenta tots aquests camins des del seu punt de vista.
I com sempre fem un recordatori de les activitats més destacades d'aquest primer cap de setmana de desembre i comencem a la Bisbal d'Empordà amb el December Fest.
Els bons cervesers demanen cervesa tot l'any i, per tant, també el desembre és una bona època per prendre'n una. Després de les festes de la cervesa d'octubre, arriba el December Fest a la Bisbal d'Empordà, la Fira de la Cervesa Artesana. A la plaça del Castell, amb molt bona cervesa i amb bona música ambient, us faran gaudir d'un primer dissabte de desembre que segur que el recordareu.
I, finalment, a Begú, aquest diumenge tindrà lloc la 8a trobada comarcal de gegants de l'Empordà.
Enguany, la trobada comarcal de gegants de l'Empordà tindrà lloc a Begú. A partir de 9:45 del matí, els gegants es plantaran a la plaça de l'Església, on començarà la tradicional cercavila, que finalment acabarà amb el ball de gegants a la plaça de la Vila.
Gràcies, Pau Ponseti. I també en aquest moment és el torn per recordar-vos coses que passaven, per exemple, en un 28 de novembre.
Tal dia com avui.
Margaret Thatcher deixava de ser la primera ministra del Regne Unit, Marc Clapés.
Després de més de 20 anys, Thatcher va deixar de ser la persona que més temps ocupà el càrrec durant el segle XX i la primera dona en fer-ho al seu país. Dona de caràcter fort, va intervenir enèrgicament en diferents conflictes que van ser molt ben vistos per l'opinió pública britànica. La seva negativa a la unió social i política del Regne Unit amb Europa i la imposició de l'impost regressiu va provocar una polèmica generalitzada que la va enfrontar amb el seu propi partit. Finalment, el 1990 no li va quedar altra alternativa que dimitir. El seu càrrec el va ocupar John Major.
I també, tal dia com avui...
L'Ara és un nou diari que neix el dia 28, un diari que neix per intentar reflectir els canvis que a nivell mundial, a nivell de Catalunya i a nivell de la informació s'estan produint. Un diari multiplataforma que intentarà potenciar la reflexió, l'opinió, el debat i l'accés a la informació també de tots els suports possibles que ens ofereix la tecnologia moderna. És un repte que ens il·lusiona molt a tots els que ens hi hem posat, tot i que el moment és molt difícil, però creiem que a Catalunya, si hi havia un moment per treure un mitjà de comunicació nou i en català, era ara, precisament, i per això es diu així el diari.
Un 28 de novembre va néixer el diari Ara.
El 2010 va començar a distribuir-se coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya. El seu primer director va ser Carles Capdevila, que va estar en el càrrec fins al 2015, quan va abandonar-lo i cedir el seu lloc a l'actual directora, Esther Vera. La primera tirada del diari va ser de 130.000 exemplars, es van exaurir tots.
I també, tal dia com avui, un 28 de novembre, moria aquest actor.
Mi pobre Norbert, es un verdadero santo, Frank. Es incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Quién pudo hacerle algo así?
Es difícil decirlo. Una banda ambulante de asesinos, un chantajista, un marido cabreado, un amante gay. Frank, tampoco te pases. Un buen poli atacado innecesariamente en una emboscada por unos cobardes maleantes.
Esa no es forma de morir.
Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir.
¡Frank! ¡Es terrible!
Tranquila, Wilma. Ya verás cómo tu marido se pone bien. Tú no debes preocuparte por nada. Trata de ser optimista.
No dejes que la duda te atormente.
Doncs aquest que esteu sentint és l'actor Leslie Nielsen.
Va ser un actor canadenc molt conegut per les seves pel·lícules còmiques com Aterriza como puedas, Agárralo como puedas i totes les seves seqüències como puedas. Tot i que des dels anys 50 ja havia fet aparicions en pel·lícules, no va ser fins als anys 80 quan va començar a assolir fama internacional. El seu paper de Frank Drebin a la saga de Naked Gun va donar-li molta popularitat entre el públic, però les següents pel·lícules no van estar al nivell i tampoc va tenir massa bona reputa entre la crítica. Una de les seves últimes aparicions la va fer a Spanish Movie. Va morir el 2010 a conseqüència d'una pneumònia.
I com sempre ens agrada acabar el Supermatí amb música. En aquesta ocasió, la música de Kendrick Lamar, que situa el seu disc Damn com el preferit pels crítics de la revista Rolling Stone, que el consideren el millor treball de tot l'any. El disc, a més, és un dels més venuts en els darrers mesos. En la segona posició hi figura Lordi amb Melodrama, que fa pocs dies era anomenat millor disc per la revista NME. La tercera plaça és pels U2 amb Songs of Experience, un treball que encara no s'ha posat a la venda i que ho farà, de fet, aquest mateix divendres. I aquesta que escolteu de fons és una de les cançons que formen part d'aquest millor disc de l'any. Segons Rolling Stone, el disc es diu Damn, és el darrer treball discogràfic de Kendrick Lamar. So after watching her struggle for a while, I decided to go over and lend a helping hand, you know. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, oh yes, you have lost something. You've lost your life. Is it wickedness?
Lamar stated his views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show.
Please. I don't like it.
Doncs així comença aquest primer disc, aquest nou disc, perdó, de Kendrick Lamar. Estem a punt d'acabar el programa d'avui. I com sempre, per tancar el Supermatí, fem un repàs a les notícies que us hem explicat al llarg d'aquesta hora.
Poma de Girona denuncia que distribuïdores espanyoles fan treure l'etiqueta per evitar el boicot al producte. D'altra banda, l'empresa també critica les dificultats al punt d'inspecció de la Jonquera, on s'han d'obrir els palets per fer controls de qualitat.
L'Ajuntament de Palamós amortitzarà prop de 2 milions d'euros d'endeutament. El darrer ple municipal ha donat llum verda a la modificació de crèdit amb els vots de tots els grups, menys la CUP. La xifra correspon a 3 préstecs bancaris dels anys 2009 i 2010.
L'Hospital de Palamós guanya més reconeixement com a hospital sense fum. La xarxa catalana d'hospitals sense fum li ha atorgat la categoria d'argent, el tercer nivell en un rànquing de 5. L'acreditació valora les polítiques actives contra el tabaquisme i per tenir un centre hospitalari sense fum.
Sant Feliu de Guíxols augmenta en mig milió d'euros el seu pressupost. Els comptes pel 2018 pugen a gairebé 28 milions 200.000 euros. El govern municipal posa l'accent en la congelació d'impostos amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destina 60.000 euros a asfaltatge i reparació de diversos carrers. El projecte aprovat per la Junta de Govern local preveu que les actuacions s'allargaran uns 3 mesos. S'actuarà en 10 punts de la vila, amb prioritat per a aquells que poden millorar la circulació.
Fins al 15 de desembre es poden presentar les sol·licituds per ser voluntari a la cavalcada dels Reis de Platja d'Aro. L'Ajuntament escollirà els patges segons ordre d'inscripció i disponibilitat de vestuari. El consistori fa una crida a la població perquè hi col·labori.
El festival Som Cultura tanca la segona edició amb 2.000 participants. És un 16% més que l'any passat. El certamen, impulsat pel Club de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava, ha suposat una 60ena d'activitats en una 40ena de municipis gironins.
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà s'encarregarà de recollir la memòria de l'1 d'octubre a Catalunya. El Departament de Cultura fa una crida a reunir i preservar documents del dia del referèndum i els posteriors. El Baix Empordà destaca el cas de la Tallada, on va intervenir la policia espanyola.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar, també a punt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
La jornada comença assolellada amb temperatures baixes, molt similars a les d'ahir, amb 2 graus de mínima i 14 de màxima, només apareixent en alguns núvols cap a la tarda. I demà dimecres, el pas d'un front portarà més núvols i la possibilitat de ruixats, sobretot cap a la tarda.
I els que ens escolteu, gràcies per fer-nos confiança, i també els que treballen en aquest equip fantàstic. Toni Celles, Juli Pedrero, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapés, Pau Ponset i Alba Lejide, Gerard Escaig, Eugeni Agüell, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz, Julià Álvarez i David González. I tornarem puntualment demà a les 8, com sempre, per explicar-vos des d'aquest petit racó de l'Empordà les notícies més destacades de casa nostra i que les pugueu tenir sempre fresques. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.